Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que continuem fent cada setmana, explicant-vos sobretot què fem la gent amb internet o com usem internet i coses que passen diferents, interessants a partir també de la xarxa. La setmana passada vam tenir amb nosaltres l'Andreu Honsawa. Benvingut, Andreu, de nou.
Hola.
Que ja ho pesqueu. Hem decidit que repetirà. Què tal, Martí Crespo?
Bé, molt bé.
Avui el Joan no hi és a Londres, en un congrés. Esperem que anem disfrutant de Londres a banda del congrés. La setmana passada, com deia, van tindre l'Andreu de la Fundació Stroh Social Trade Organization, que va fascinar a molts dels oients amb explicacions sobre moneda social, sobre alternatives econòmiques. Va fascinar tant que molts oients ens van demanar més informació encara, i aleshores vam decidir que, bueno, que podíem tornar-lo a convidar i completar un cicle de dos programes. L'Andreu ha estat suficientment amable com per deixar-se entabanar dues setmanes seguides. Gràcies, Andreu, per això. Així que anem a seguir allà on ho vam deixar la setmana passada, i també parlant de la fundació on hi treballa, la Fundació Stroh, de la qual tanta informació que vam donar la setmana passada pràcticament no vam dir res, i n'hi ha gent encuriosida per saber exactament la feina que fa. Així que els que vau sentir el programa de la setmana passada, continuem. Els que no el vau sentir, si voleu, pel podcast els podeu empalmar un darrere l'altre i tindreu dues hores interessants de conversa, i amb tot plegat, amb això, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ara, tot just abans d'entrar amb l'Andreu, comentàvem que en la setmana que ha passat entre un programa i l'altre han passat un munt de coses, no sé si dir curioses, però com sabeu, per exemple, ahir un fals tuit d'Associated Press va enfonsar la borsa americana durant un minut i gairebé acaba amb l'economia mundial. S'ha descobert que l'estudi empíric, no empíric, ho dic amb ironia, que l'estudi empíric afirmava que l'austeritat era necessària perquè superat un cert límit entràvem en el caos, doncs resulta que els savis que el van fer no sabien utilitzar l'Excel, i per tant, bueno, en fi, han somès mitja Europa a un tractament de xoc absolutament absurd gràcies a no saber usar l'Excel, amb la qual cosa més comença...
Ja és lògic, no saber fer usar l'Excel.
Sí, home, però suposo que ells haurien de saber, sí, sí. O sigui, ja que pontifiquen, no haurien de saber. Hem tingut declaracions que insinuen que això de la crisi començarà a acabar-se perquè fins i tot l'FMI ja sap que l'austeritat no porta res de bo. No calia ser de l'FMI per saber-ho, però vaja, al final ha arribat fins i tot a l'FMI. Total, que n'hi ha molts, molts temes, però jo no voldria que ens passara el de la setmana passada, que començarem a parlar de tot això i no acabarem explicant la feina que fas. Així que, Andreu, per què no, si et sembla, per què no comences explicant la feina que fas? Perquè no ho vas explicar la setmana passada. Vam dir de passada, treballa a la Fundació Stroh, que és una fundació holandesa, i punt, no vam saber res més.
Sí, si voleu us parlo més del que fa la Fundació Stroh, més del que faig jo. Jo, bueno, m'encarrego dels projectes...
Ho dic perquè molta gent li ha cridat l'atenció, el teu personatge, si m'ho permets també, qui és aquest tio, no? Per tant, pot ser que ho expliquem una mica.
Bueno, jo sóc un enviat de la Fundació Stroh per encarregar-me de projectes a Espanya. Stroh té la majoria dels seus projectes a Amèrica Llatina, tot i que el nostre software el fan servir arreu del món. Però ara, amb la crisi europea, doncs Stroh ha canviat els seus objectius i vol fer projectes als països de la perifèria d'Europa o del sud d'Europa, Itàlia, Espanya, Portugal, Itàlia, perquè, bueno, creiem que amb l'experiència que té Stroh, que tenim coses a dir, tenim algunes solucions que poden ajudar a sortir de la crisi. I, bueno, jo vaig estar a Holanda estudiant un temps i em vaig començar a relacionar amb ells, vaig fer la meva tesi amb ells i ara m'han enviat aquí a començar a fer projectes diversos.
I la fundació com la definiries? Quina és la tasca que fa? Una és la creació d'aquest software que oferiu lliure, que permet gestionar, no, diríem,
sí,
aquest tipus de monedes, etcètera, etcètera, però feu més coses que això.
Sí, Stro és una fundació que va començar als anys 70 amb temes ambientals. Després, als anys 80 i 90, va començar a treballar els temes socials i a partir dels 2000 a treballar més els temes econòmics. Val? I intentem englobar tots aquests tres àmbits, no? Llavors, fa els anys 80-90, Stro era, bueno, i avui en dia segueix sent una fundació, una per a cooperació internacional. Fa projectes de desenvolupament econòmic a zones empobrides, a sobretot a Amèrica Llatina, com us dic. Però, a més, des de fa uns 10-15 anys, també s'ha reconvertit en el que diríem un institut de recerca i desenvolupament en temes de microfinances, temes de microcrèdit, monedes alternatives i solucions econòmiques per a les economies locals. Val? Stro parteix molt de que hi ha moltes regions que es diuen pobres, de que en realitat són regions més riques dels que ens pensem, però que han estat empobrides i que és moltes vegades un problema del sistema monetari, segur que hi ha molts altres problemes, però que el sistema monetari en el que estan, en el que viuen aquelles regions, doncs fa que realment siguin pobres, però en realitat són molt riques en recursos naturals, en capital humà, en tecnologia, que llavors amb aquestes solucions monetàries que oferim, doncs realment ells poden desenvolupar-se econòmicament, és a dir, fer millor ús dels recursos que tenen locals disponiblement.
Perdó, seria com fer una economia paral·lela, en paral·lel microlocal, una mica, la tasca.
És el que en diem de relocalitzar l'economia. Avui en dia estem amb els mercats globals, amb l'economia a Wall Street, i, no?, que tots depenem tant de l'economia global, i en realitat hi ha molts recursos a l'economia local que estan desaprofitats. Què és l'atur? L'atur és una capacitat de treball desaprofitada. No? Hi ha molts recursos a les economies empobrides que simplement estan desaprofitats o infrautilitzats per un problema en el sistema monetari, però que hi ha solucions que ens permetrien tenir, donar solucions en aquestes comunitats, no? Podria començar amb un exemple d'un projecte que fa Stro, que a mi m'agrada molt, m'agrada molt explicar-lo perquè em sembla que resumeix molt bé el tipus de projectes que fa Stro, no? És un projecte que es diu Gota Verde, es pot buscar a internet gotaverde.org, em sembla que és un projecte que va ser finançat per la Comunitat Europea i es fa amb una organització danesa també, i és un projecte que es fa a una comunitat rural d'Honduras, una comunitat perifèrica, rural, empobrida d'Honduras. La contrapart local en aquell projecte és una cooperativa que fa biodiesel ecològic. Vaja, gràcies als socis danesos del projecte es va transferir una tecnologia i un coneixement sobre com fer biodiesel ecològic. Sabeu que el biodiesel hi ha el que no és ecològic, però hi ha un biodiesel que es veu que sí que és ecològic, no? Que és una planta, ara no me'n recordo com es diu la planta, però que creix enmig del blat, no? Tu pots tenir blat i enmig del blat creix també aquesta planta que vas trobar el biodiesel. I també a partir del oli fregit dels restaurants d'aquella zona també es fabrica biodiesel, no? Llavors, l'enfoc del projecte era, en aquella comunitat rural es va detectar que tot el combustible era importat, tota la benzina venia de fora de la comunitat. I això què significa? Un flux de diners que constantment sortia de la comunitat per poder importar el petroli. Què passa? Que tots els diners de les remeses que entren a la comunitat, tots els diners que genera la comunitat, surten en comprar combustible a fora. Doncs una solució que hi ha per a aquesta economia local és promoure l'ús, la producció local de combustible a partir d'aquest biodiesel ecològic. Doncs què vam fer? A part d'ensenyar aquesta cooperativa local, és un grup de cooperatives, a com fabricar el seu propi biodiesel amb maximitzant l'ús dels recursos locals, la tecnologia local, etc., es va fer que ells produïssin el seu propi biodiesel ecològic. En aquesta cooperativa també es va crear un sistema de moneda local, un sistema de vales, en què la cooperativa pagava una part del sou als seus treballadors i als seus proveïdors els pagava amb aquesta moneda local. Val? I aquesta moneda local circulava per aquesta regió i, com que aquesta cooperativa alhora era l'única benzinera de la regió, era una regió molt perifèrica, doncs aquests vales servien per tothom que tingués aquest val, podia anar allà i carregar de benzina el seu cotxe pagant amb aquests vales. Uh-huh. Val? D'aquesta forma hem creat una moneda local que estimula l'economia local, només circula l'economia local i te la gastes al restaurant local i el restaurant local se la gasta a la botiga local i tothom ho fa servir per comprar aquest biodiesel que s'ha produït localment i que ha creat llocs de treball localment perquè són productors locals els que produeixen aquest biodiesel, no? Tot això s'acompanya d'un programa on s'ajuda a la gent a canviar el seu motor, el motor de combustible dièsel per al motor de combustible biològic, però es tracta d'aconseguir substituir aquesta importació per un producte local, en aquest cas el combustible, aconseguir així generar llocs de treball localment i generar una activitat econòmica local, tot ajudat per aquesta moneda local, no? Per aquest sistema de vales. Uh-huh. En direm, no? Crec que aquest és un bon exemple de com aquest tipus de sistema poden permetre activar un mercat local.
Clar, perquè tu l'altre dia posaves l'exemple, em sembla que era de Brighton, si no recordo mal.
Bristol.
És a dir, aquest concepte, això que ara em diuen quilòmetre zero, no? És molt important, no? En el vostre pensament, que les coses es facin en un àmbit concret i que responguen a necessitats concretes. O sigui, una de les crítiques és que el sistema monetari actual no té en compte la realitat, no?
Sí, és que hi ha un problema. No és que estiguem en contra de la globalització, i em sembla bé que puguem viatjar... No és que estiguem en contra de la globalització, però sobretot que això no porti a destruir les economies locals. Uh-huh. No? Hem d'aconseguir, sí, viure en un món globalitzat i intercultural, i etc., però que això no porti a que els recursos localment disponibles estiguin infrautilitzats. Llavors, si podem produir el nostre combustible local, doncs millor que no dependre d'algú de fora que ens hagi de portar el combustible.
Uh-huh. Uh-huh. I tenies més exemples, no?, que volies comentar?
Sí.
Que serveixen per entendre la filosofia amb la que treballeu.
Sí. Ara acabo d'explicar aquest projecte Gota Verde. És un model monetari que com veieu, és una moneda local respaldada amb matèria primera, en aquest cas amb biodiesel. No? Es troba a treballar amb altres models monetaris també. De fet, ajustem el model monetari a la necessitat de cada economia local. Puc donar un altre exemple també d'un altre cas que va ser molt exitós al Brasil, a una regió que es diu Palmas, a la regió de Fortaleza, Brasil, on que és una regió de les faveles. Uh-huh. De Brasil. En aquesta regió de les faveles es va detectar que el 80% del que es comprava a la comunitat es comprava a fora de la favela. No? La gent, en quan obtenia diners en aquella favela, el que feia era sortir de la favela i comprar alguna cosa de fora. No? Doncs en aquest banc es troba a fer un projecte també de cooperació internacional als anys 90 amb un banc comunitari en aquella favela, que es deia el Banco Palmas. I aquest banc, a part de donar crèdits en reales, també donava crèdits en moneda local. És a dir, tu si vols... hi eren crèdits per la producció i crèdits pel consum, però perquè ens entenguem, a una senyora que està allà a la favela, doncs perquè es pogués muntar la seva pròpia perruqueria a la favela, o la seva, aquest tipus d'activitat a la favela, i era una moneda que només circulava en aquella regió d'aquella favela, al voltant d'aquell banc comunitari. Doncs aquest projecte realment ha funcionat molt i ha realment aconseguit lubricar tota l'economia, en aquell cas informal, de la favela, però de gent que abans que no hi havia activitat econòmica perquè no hi havia diners, doncs se'ls ha donat una liquiditat interna dintre d'aquella comunitat perquè almenys la puguin fer intercanvis entre ells. La senyora que es fa la peluqueria, l'altra fa la costura, l'altra fabrica roba, l'altra fa un curset de tal, i tots s'intercanvien entre ells amb aquesta moneda local que es diu la moneda Palmes.
Això, precisament un dels correus que vam rebre arran del programa de la setmana passada insistia en el factor control. Qui controla aquesta moneda? Perquè, clar, deien, els bancs centrals controlen les monedes, no sé si formals,
sí, les monedes oficials.
No? Sí. Però qui controla, per exemple? És a dir, si algú li pega per emetre moneda d'aquesta com un boig, què passa?
Exactament. Bueno, en projectes com el de Gota Verde, Astro controla que realment el volum de moneda en circulació es correspongui amb l'estoc de biocombustible que hi ha. Ah. Hi ha un control. En el cas del Banco Palmas, es controlen ells mateixos. És un banc que es controla ells mateixos i... bueno,
fa anys que funciona, això?
Sí, això funciona des dels anys 90, des de principis dels anys 90.
I no s'ha descontrolat, no n'hi ha hagut
no s'ha descontrolat, és més, ha sigut un èxit. I el govern de Brasil i el Banc Central de Brasil han vist que això era bo per l'economia, que això ajudava a generar activitat econòmica i llocs de treball en llocs on no n'hi havia, i ara han promogut aquest model Palmas en 103 bancs comunitaris de Brasil. O sigui, l'estan estenent a 103 bancs comunitaris més de Brasil perquè han entès que això ajuda a activar l'economia local de la favela.
Sempre coexistint amb el real, eh?
Sempre coexistint amb el real. El Banc Central
del Brasil,
no ha vist que això sigui una amenaça, sinó, al contrari, han entès que això ajuda, contribueix en els seus objectius de generació d'ocupació i d'estabilitat de preus, i han entès que realment és bo i ajuda als objectius dels bancs centrals. No ho han vist com cap amenaça, al contrari, ho promouen activament. Amb el tema del control, qui controla aquestes monedes? Moltes d'elles es controlen elles mateixes, val? Tenen una organització que les controla. Llavors, s'entén que si ho fan malament, que si es posen a imprimir moneda de forma descontrolada, si ho fan malament la gent ho veurà i veurà que aquesta gent no són responsables i la deixarà d'utilitzar, no? O en contextos on hi hagi més d'una moneda, doncs que els que gestionen aquesta moneda, els emissors d'aquesta moneda, treballen en una competència entre ells i actuen responsablement, estan sotmesos a una disciplina de mercat. No sé si m'explico.
És molt interessant això. O sigui, vol dir que si tu a un liberal li faria ballar el cap això, eh? O sigui, si tu estimules la competència de monedes, el funcionament de les monedes serà millor.
Exacte. Això ho deia un economista, això no s'ho ha inventat Estró, ja ho va dir fa molts anys un economista molt liberal que es deia Hayek.
Sí.
Hayek va escriure sobre aquest tema de múltiples monedes. Ell creia que no només els estats podien emetre moneda, sinó que ens privats podien emetre moneda també, i que s'havia de deixar llibertat en la circulació d'aquesta moneda perquè les que estiguin ben gestionades doncs sobreviuran, i les que estiguin mal gestionades la gent no la utilitzarà i desapareixeran.
En canvi és curiós, que és una gran contradicció, no? És a dir, els molts liberals, partidaris del mercat, etc., demanen liberalitzar-ho tot, excepte la moneda.
No? Exacte. Sí, hi ha molts defensors del lliure mercat que no es donen compte o no qüestionen el monopoli del Banc Central en l'emissió de moneda. Uh-huh. No? És curiós, però demanen la liberalització de tot, menys una de les coses més importants de l'economia, que és el sistema monetari, en això defensen un monopoli, no? I no es donen, i no critiquen al Banc Central el tema del monopoli de l'emissió de moneda del Banc Central, com critiquen tot allò de dolent que tenen els monopolis amb altres coses, no? És un sistema centralitzat on si el centre s'equivoca, s'equivoca per tothom, on es poden prendre decisions arbitràriament, on es poden controlar els preus del diner.
Com estem veient que està passant.
Exactament, no? I en canvi amb això no...
I això per què creus que passa?
Primer perquè als estats els hi convé mantenir el control de l'emissió del diner. O els estats o l'establishment bancari també, el Banc Central i els bancs en general, els hi convé mantenir el control en l'emissió de diner. Uh-huh. Mal, perquè volen mantenir el seu monopoli. Hi ha raons econòmiques també perquè aquest monopoli podria existir, i en això hi ha un debat, no cal que us digui en la meva opinió sobre el tema, bueno, res, us l'explico, no? Però hi ha raons, hi ha hagut debats entre economistes que donin per què hi ha d'haver-hi més d'una moneda, no? Si tenim una moneda és més fàcil. Oi? Perquè tenir dos, tres, quatre, quina complicació. Si només tenim una moneda, doncs ja està, és la que fem servir per tots els intercanvis, tots ens entenem. Hi ha un debat econòmic darrere, no? Els costos de transacció són més baixos, hi ha una sèrie d'arguments a favor perquè hi hauria d'haver-hi una sola moneda, un monopoli en la moneda. Hi ha uns altres economistes que diuen, sí, és veritat, potser és més eficient que només tinguem una moneda. Val? Perquè tenir més d'una moneda és molt complicat. Val? Jo tinc dos o tres monedes però que potser no les accepten a tot arreu, i per aquesta moneda només la puc gastar a un lloc determinat i l'altra moneda a un altre lloc determinat. Quina complicació, no? Però aquest escenari on hi ha més d'una moneda també té coses positives, que és que es diu que es promou la resiliència econòmica. Val? És menys eficient, potser, seria el més eficient de tot és que tinguem una moneda. Però tenir més d'una moneda crea resiliència econòmica. Podem tenir una moneda com l'euro per als productes globals, però una moneda local per als productes locals, i altres monedes amb funcions específiques, que d'això en parlarem després si voleu, i que fan que un cop desapareix l'euro, no ens quedem aturats i sense fer cap altra cosa. Ens permet mantenir l'activitat econòmica, val? I que això ajuda a crear una resiliència econòmica en l'economia local. Que quan desapareix, hi ha un xoc amb l'euro i desapareix l'euro, no ens quedem aturats. Clar. Tenim uns mecanismes i podem continuar, almenys internament o localment, continuar fent intercanvis.
Mm. Que aquí seria potser on incideix Stroh al sud d'Europa? És a dir, quan Stroh fa projectes doncs, per l'Amèrica Llatina, doncs, s'enfoca potser més doncs, a crear monedes, però són monedes que es recolzen també o es basen doncs, en projectes de producció més enllà d'això, de l'estrictament monetari. A Europa, Stroh, quina línia segueix? És a dir, l'encàrrec que t'han donat a tu, per exemple, és d'impulsar què?
Bueno, jo estic portant o intentant tirar endavant diversos projectes. M'agradaria parlar, si us sembla, una mica de la visió que té Stroh del tema de l'euro. Mm-hmm. Val? Que és en termes molt macroeconòmics. Els projectes que jo tiro endavant són més petits i més a nivell d'ajuntament. No? Però...
Fes.
Val? Si us sembla, us explico de primer nivell macro. Val?
Ara haurem de tallar d'aquí 3 minuts, però fes, tallem i seguirem.
D'acord.
Aquestes coses passen a la ràdio.
Val. Sí, cap problema. No sé si us aneu adonat, però hi ha un problema amb l'euro.
Ah, val? Sí. Diuen.
I un d'aquests problemes amb l'euro és que en realitat és molt heterogeni internament. Val? Hi ha uns països al nord d'Europa que necessiten un euro fort. I hi ha uns països al sud d'Europa on necessitaríem depreciar l'euro i tenir un euro més dèbil per poder promoure les exportacions, etc. No? Però ara que estem junts és molt difícil separar-nos i trencar l'euro seria una crisi catastròfica, etc. Llavors, en aquest hi ha un debat. Ens hem de quedar dintre l'euro o hem de sortir de l'euro? Hi ha alguna gent que diu. Llavors, en aquest debat, no tot és blanc i és negre a la vida, hi ha grisos. Val? I aquests grisos hi ha diferents opcions. Hi ha gent que diu que hauríem de mantenir-nos a l'euro, però crear, a més de l'euro, una moneda regional, per exemple, una moneda per Catalunya o per Espanya, i que operessin amb dues monedes simultàniament. Tenir l'euro com a moneda global i tornar la pesseta, diguéssim, com a moneda regional per als intercanvis regionals, de forma que ara, quan no tenim euros, no tenim prou euros a l'economia, bueno, doncs podem emetre i posar en circulació aquesta pesseta i almenys no quedar-nos aturat, almenys els productors locals i els consumidors locals, almenys això, aquests intercanvis els podem continuar fent.
Però això, perdona, això per exemple voldria dir que aquesta pesseta no passa res si no l'accepten fora de l'àmbit on es distribueix, és a dir, per exemple, jo podria pagar en euros si vaig a Suècia, però si estic aquí a Barcelona, doncs paguen pessetes, no? I això no passaria, no significaria cap problema, no?
No, exacte. És a dir, o sigui, els que proposen això proposen una Europa on hi hagi l'euro, que sigui la moneda comuna, però després hi hagi un mosaic de monedes on cada regió que tingui uns indicadors econòmics semblants doncs tingui la seva pròpia moneda. Els suecs també tindrien... Bueno, els suecs no estan a l'euro, però un altre, els alemanys tindrien a l'euro també i el marc alemany. Els espanyols tindrien l'euro i la pesseta. Val? I l'euro serviria per intercanvis entre nosaltres i també per dintre el país, i la moneda regional doncs només per al comerç local.
Això, n'hi ha algun país del món? T'ho dic perquè ara... Bueno, escolta, com que ara hem de tallar un moment, tallem, sí. Fem els anuncis i seguim després.
Molt bé.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa't a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Internauta, parlant amb Andreu Honsawa de la Fundació Estró, ens havien quedat amb aquesta situació insòlita per al pensament d'alguns, però que segurament és més normal del que sembla, de dir, un país pot tindre dues monedes? Està passant això en algun lloc del món, ja?
Efectivament, hi ha molts països que estan a l'òrbita del dòlar, molts països a Centroamèrica i a molts altres llocs del món, on operen amb el dòlar i amb la seva moneda nacional. I tu pots pagar indistintament amb les dues monedes, i sí, són països que operen amb dues monedes alhora. I això s'ha demostrat que és bo per la seva economia. No? Si ho fan és per alguna raó. Són països estables i que aquest sistema doble moneda ha funcionat amb normalitat durant molts anys.
No? Està bé.
Llavors, en aquest debat del que parlàvem, no? Ens hem de mantenir l'euro o hem de sortir mal l'euro o totes les varietats de grisos que hi ha entremig, i aquesta de tenir una moneda global i alhora una moneda
local,
regional o nacional. Des d'Estró, que som, com deia, un centre de recerca i desenvolupament en temes monetaristes, Tenim una altra proposta, o almenys posem, que creiem que s'ha de debatre una altra proposta, que és una proposta molt innovadora, que aquesta sí que no existeix en cap país del món que sapiguem, i que és una proposta que serveix en utilitzar els sistemes de pagaments digitals com a política de promoció econòmica. I ara m'entendreu el que volem dir amb això. Val? És, nosaltres creiem que en el segle XXI les noves tecnologies, les TIC, permetran canalitzar els diners allà on més convé que hi siguin. Val? És a dir, nosaltres podem tenir un sistema de pagaments, que pot ser amb targeta magnètica, telèfon mòbil, pagaments per telèfon mòbil o per l'ordinador, el que sigui, un sistema de pagaments digital, en què algú hi entra euros en forma de prepagament, perquè ens entenguem, i obté aquesta moneda local virtual.
Val, o sigui, jo entro 100 euros i me tornen 100 internautes.
Exacte. Val. I tu pots comprar dintre la xarxa d'empreses adherides o dintre d'aquesta regió.
La gent que reconeix aquesta moneda, diguem-ho així.
Exactament. Val. Llavors, dintre d'aquest sistema de pagaments digitals es poden crear uns incentius per tal de donar la gent, d'incentivar la gent que gasti allà on més cal, que pot ser en una economia que està en recessió, en una economia amb falta demanda, no? O una economia perifèrica. Per exemple, no? Com deia, un entra 100 euros i pot rebre 100 euros locals virtuals amb una bonificació, val? Del 10%, per exemple, doncs rebria 100 euros, 110, que és com un descompte per comprar dintre aquesta xarxa, i serveix per comprar dintre la regió, dintre la xarxa d'empreses adherides. Qui vulgui retirar aquests diners del sistema de pagaments digitals a euros un altre cop, ho pot fer amb una penalització, val? Que seria... Llavors, què incentivem? Incentivem que la gent entri diners en el sistema i el diner circuli a dintre aquesta xarxa d'empreses o regió que volem afavorir, i que la gent no retiri els diners perquè hi ha una penalització, un recàrrec, una comissió, no? En aquest sistema, que tècnicament seria una moneda virtual local, però perquè no tinguem, seria un sistema de pagaments digital, també es podria crear crèdit. No? Es pot crear un crèdit sempre que hi hagi, pues, igual que es donen els crèdits amb euros, no? Pues hi ha d'haver un aval, unes garanties, etc. Però es pot donar un crèdit a dintre d'aquest sistema de pagaments, i es pot donar uns tipus d'interès molt més baixos que amb els euros, val? Perquè els euros són molt escassos, estan subjectes a l'Euribor, etc., etc., però el saldo en aquest sistema de pagaments local podríem crear uns tipus d'interès molt més baixos, o fins i tot tipus d'interès fins i tot zero, val? I es podrien donar crèdits per comprar a dintre aquesta regió a uns tipus d'interès molt més baix. Això sí, s'afavoreix en polítiques de promoure el sector PIME, la petita i mitjana empresa, o les petites i mitjanes empreses, com en el sistema VIR suís que parlàvem, on poguessis obtenir crèdit a uns tipus d'interès molt més baixos, i aquest crèdit només te'l pots gastar a dintre el sector PIME de Suïssa, el que activa la demanda en aquest sector o en aquesta regió. No? Llavors, des d'Estró, respectem molt aquesta idea de que hi hagi d'haver l'euro amb més un mosaic de monedes regionals, però també posem sobre la taula, dir, espereu que estem en el segle XXI, i el segle XXI ens permet
fer... No cal imprimir paper, no?
Exacte, ens permet fer unes coses innovadores, que és, i si canalitzem aquests diners a través d'un sistema de pagaments digital que incentivi els consumidors a gastar allà on ens convé que es gasti, no? Això... que és en un mercat on la demanda està fluixant, o un mercat que està en recessió.
Però això, qui ho hauria de crear, això? És a dir, vosaltres podeu crear el software?
Sí, el nostre software pot fer-ho.
Pot servir per gestionar això, però qui té l'autoritat, diguem, per fer això?
O sigui, imaginem... O per canalitzar, això és... quan dius canalitzar cap un sector de l'economia que potser doncs està... sí. Va malament, doncs, clar, això qui ho decidiria?
Aviam, això es podria fer de moltes formes diferents. Es podria fer com una política pública, ho podria fer el govern, ho podria fer una entitat privada, com si ens entenguem una Visa, m'entens? Que és un sistema de pagaments, no? O es podria fer com un partenariat públic o privat. Bueno, nosaltres promovem que això es faci com a política pública, val? Que això realment s'utilitzi com una política pública, no per lucre, sinó per realment reactivar aquests mercats que necessitem que es reactivin en un moment determinat, no? Qui ho gestiona en cada moment és un tema delicat. Nosaltres creiem que estem oberts, no? Diguéssim, hi ha molts sistemes de monedes locals o de sistemes d'intercanvi que ho fan entitats privades i és respectable. Ara, nosaltres creiem que el sector públic hauria de prendre un rol també en això, com el cas que vam mencionar el dia passat de Vorgel, va ser un ajuntament on l'alcalde va posar en marxa aquella moneda local per reactivar la seva economia municipal, no? Doncs això es va fer com a política pública i, vaja, creiem que aquí hi ha un camp molt important perquè els polítics canalitzant despeses públiques la distribució de subvencions, potser el pagament de part del sou als empleats públics o potser el pagament de part dels pagaments als proveïdors. S'ha de veure exactament com es fa, però que si es canalitzés a través d'un sistema de pagaments digital, podríem donar incentius perquè es gastés a l'economia local i no es gastés a fora. Mm-hmm. Aquí surt una mica la vena holandesa d'Estró, és de canalitzar la liquiditat. Que, igual que si fos aigua, doncs canalitzar-la cap a l'economia local i fer que circuli a l'economia local durant més temps. Que no vol dir que no pugui sortir de l'economia local, però que almenys aconseguim canalitzar-la perquè circuli més temps a l'economia local.
Saps quin avantatge té això ara, Andreu? Que això fa 3 o 4 anys m'ho hagués plantejat a mi, per exemple, m'hagués sonat molt rar, no? Però ara, vist el desastre que han fet els bancs i el desastre que han fet els governs, és d'una lògica aplastant, no? És a dir, perquè abans hi havia un argument que era dir, bueno, però clar, això no, el no tindre la institució al darrere i el pes institucional és perillós. Però ara s'ha demostrat que el perillós és que tingui el pes. Avui en dia el gran perill és el Banc Central Europeu, són els governs europeus que estan destrossant l'economia europea, no? I per tant, alternatives com aquesta que plantegeu vosaltres, jo crec que la crisi aquesta que estem vivint li donen credibilitat i les afavoreixen, no?
Sí.
Són molt sensates,
sí,
a la vista de lo que ens ha passat.
Bueno, jo crec que un problema que hi ha amb el sistema actual és una falta de control democràtic de les institucions. Hi ha una falta de control democràtic. I aquests sistemes alternatius, però també el Banc Central, podrien estar més... Si tinguessin un control democràtic més fort, doncs segurament...
Sí, sí. No passarien coses que han passat.
No passaria... Exacte.
El problema és que això és... en fi, és dificilíssim en el punt en el que estem,
sí,
no?
Ja et dic, nosaltres ens agradaria veure en el futur una diversitat d'emissors de monedes, que puguin ser administracions públiques locals o nacionals o regionals o fins i tot cooperatives, que aquest tipus de sistema doncs fos una cooperativa, no? I realment els usuaris d'aquest sistema poden participar en les decisions que es prenen. La forma jurídica amb la que això es porta, doncs poden haver-hi... N'hi ha diverses. Aquí estem parlant d'una eina. Ara, qui gestiona aquesta eina? Doncs ens podem sentar a parlar-ho. A nosaltres ens agradés això, que fos sota control democràtic, no?
I això, quan expliqueu aquest tipus de coses, m'imagino que els bancs centrals i tot això posen el crit al cel, no? Perquè, clar, per ells això deu ser una amenaça molt notable.
Amb el tema dels bancs centrals, a mi m'agradaria... pensar que ells algun dia ho entendran, de què estem parlant.
Això és
Sí. Però, de fet, ens consta que ja hi ha banquers centrals arreu del món que han entès de què va el tema. Val? El que l'any 1999 era vicegovernador del Banc Central d'Anglaterra, i avui en dia és el governador del Banc Central d'Anglaterra, Mervyn King, en aquell any, en l'any 1999, davant d'una audiència de banquers centrals, banquers, una audiència de molt alt nivell, ell va fer una ponència en el que va parlar d'aquests sistemes de pagaments digitals, com canviarien l'economia, no? Ell deia, durant el segle XX, com funcionava? És bàsicament tots els bancs, que és el diner digital, tota la informació està concentrada també al banc central, val? Tots els saldos de tots els bancs, que cada dia el banc central els controla i els compensa amb el sistema de reserves. I en el fons totes les transaccions, en última instància, les valida el banc central. Uh-huh. Val? O sigui, jo et faig un pagament a tu, que per exemple és al mateix banc o potser a un altre banc, doncs els nostres bancs es comuniquen aquest pagament i al final del dia ho comuniquen al banc central. Val? Uh-huh. Mervyn King, que és avui en dia el governador del Banc Central d'Anglaterra, va dir: en el futur els sistemes de pagaments digitals permetran que aquests pagaments, compensació de deutes, això es porti a terme a fora del control del Banc Central. És a dir, si nosaltres creem el nostre sistema de pagaments digital i decidim intercanviar-nos coses amb la nostra, a través del nostre propi sistema, a través de la nostra pròpia xarxa de transaccions, que no té res a veure amb un banc, això canviarà la naturalesa dels bancs centrals i el rol del banc central a l'economia. La unitat de compte que podem fer servir pot estar referenciada amb el diner oficial i segurament estarà referenciada amb el diner oficial, però no serà diner oficial, sinó serà una unitat de compte d'un grup de... I ells ho parlaven per grups d'empreses, i grups de multinacionals que puguin intercanviar béns i serveis entre elles utilitzant aquesta unitat de compte privada. Val? I ell ja va veure que això canviaria el rol dels bancs centrals. Uns anys més tard, Alan Greenspan, el que era el president de la Reserva Federal dels Estats Units, va veure: veig que en el futur hi haurà un mercat entre aquestes monedes emeses per ens privats. Val? O sigui, igual que hi ha un mercat de monedes públiques, no, emeses pels estats, un mercat de l'euro amb el dòlar i del dòlar amb el yen i del yen amb l'euro, doncs que hi hagi un mercat de monedes emeses per ens privats. I ells, aquests banquers centrals, no s'imaginaven les monedes socials, segurament, ells s'imaginaven monedes emeses per grans empreses. O sigui que...
Si Amazon demà, per exemple, Amazon decideix la seva fer una moneda, doncs clar, això automàticament l'imposa.
Efectivament, Amazon ha emès la seva pròpia moneda.
Com que Amazon ha emès la seva pròpia moneda?
Sí, no ho deies perquè ho sabies del fet? Efectivament, això ho pots buscar. Amazon ha emès la seva pròpia moneda en el que tu pots després comprar productes d'Amazon. O sigui, tu pots pagar gent amb aquesta moneda i després pots comprar productes a Amazon amb aquesta moneda com a una forma de fidelitzar també la gent perquè compri més Amazon i li han vist una racionalitat econòmica.
Això existeix ja.
Sí. Tu busques Amazon Coin, diria, i ho trobaràs allà.
Vale.
I ho han publicat a bombo i platillo. Facebook també va treure un sistema que es deia Facebook Credits, no? On tu podies pagar la gent amb Facebook Credits i després aquests Facebook Credits servien per comprar espais de publicitat a Facebook. No? Que és un sistema que em sembla que no va anar molt bé, segur que va tenir un quan va sortir a bolsa va fracassar i van tancar el programa.
Són tios raros en moltes coses.
Sí. També es parla que, per exemple, Tesco, sabeu, aquesta cadena de supermercats, doncs pugui emetre la seva pròpia moneda per pagar els seus proveïdors i que ells paguin els seus empleats i que aquests vagin a comprar productes a Tesco, no? I seria... Llavors, aquest tipus de moneda que estem parlant ja molt macro, i de grans corporacions. Sí, és possible que en el futur n'hi hagin més i més i més. Hi ha una moneda Google on serveixi per comprar coses per internet, s'està parlant d'aquest tipus de coses. Això, com veieu, no té res a veure amb les monedes socials d'un mercat d'intercanvi d'un barri, no? Però si Alan Greenspan fa uns anys ja va dir: mira, en el futur m'imagino, no ho va dir amb aquestes paraules literalment, però un mercat, no, on tu puguis comprar o vendre moneda Facebook a canvi de moneda Google i de moneda Google a canvi de moneda Tesco, no, per exemple.
I per tant aquí d'alguna forma el que n'hi haurà també serà una espècie de lluita, no? Entre, o sigui, el mecanisme moneda diguem que passaria a ser neutral i la intencionalitat amb la qual gastes la moneda és el que seria important, no? No és el mateix si, si Apple crea una moneda que si la crea el barri aquest de Fortaleza que dèiem abans, no? És a dir, les monedes passaran a tindre més intencionalitat encara de la que tenen ara.
Sí, hi ha monedes amb diferents objectius i si vols d'això en podem parlar ara, però m'agradaria, abans de parlar d'aquestes intencionalitats de la moneda, tornar a aquell comentari que hem fet abans amb Hayek, que deia, mira, doncs això, competiran entre elles i qui gestioni malament la moneda desapareixerà i la gent utilitzarà la moneda que estigui més ben gestionada.
Vale, sí. Vale, em sembla bé, doncs tornem, sí. tornem a Hayek, si sí. tu vols.
Hayek era aquest tema de competència entre monedes. M'agradaria parlar també d'aquest tipus de sistemes amb una intencionalitat pública i de parlar en sistemes d'utilitzar aquest tipus de sistema com a política pública i com a polítiques socials també. Mm-hmm. S'han donat casos per exemple, en un barri, i tornem més al nivell micro, doncs un grup de famílies s'han posat d'acord per utilitzar un sistema d'avals per fer cangurs entre els nens. Jo faig un cangur un dia i tu em pagues amb aquest vale. Aquest vale servirà perquè un altre dia algú faci cangur dels meus fills, no? I són vals que duren per una hora. Doncs això ha funcionat als Estats Units i a països, sobretot anglosaxons, amb força èxit, no? Es diuen cooperatives de cangur. Ja a Japó ha funcionat durant els anys 90, sobretot, doncs un sistema per cuidar gent gran i gent amb la dependència, amb temes gent gran, també per cuidar, és una mena de banc del temps per cuidar a la gent gran i doncs mira, tu vas a cuidar una persona gran i obtens un crèdit hora, servirà per un dia que tu estiguis malalt doncs que et vinguin a cuidar a tu, cuidar les feines informals,
sí, no? Sí, sí.
Que et vinguin a...
No, sí, sí, no un metge ni una sí, infermera, diguem.
Però que dir, mira, doncs vés a fer-me les compres avui i a cuinar-me a casa que avui em trobo malament, doncs li demanes a algú i li pagues amb aquest crèdit hora i això servirà per fer desencadenar aquesta cadena de favors. O sistemes innovadors de beques, on se li dona, i aquest Estro ha fet algun projecte semblant, on als nens se li donarien uns vales i aquests vales serveixen perquè els nens s'intercanvin coneixements entre ells. Val? T'ajudo a repassar fer els deures, t'ajudo aquella assignatura que no en saps, i que els nens s'ensenyin peer-to-peer, no? Uh-huh. Que els nens s'ensenyin l'un a l'altre i al final del cicle educatiu aquests vales... Hi ha uns nens que han acumulat molts vales, no? Hi ha nens que se les han gastat i uns nens que han acumulat molts vales. Doncs els que s'han acumulat, si un descompte la matrícula de la universitat, no? Llavors és un sistema innovador de beques en què hem aconseguit que els nens s'ensenyin els uns als altres i els que ho han fet millor i han ensenyat millor els altres i han aconseguit més vales d'aquests, doncs mira, si serveix com a de beca a la universitat. I això seria molt més eficient que senzillament donar-los la beca a la universitat al final del sistema educatiu, perquè aquí els has tingut durant molts anys ensenyant-se els uns als altres, no? Això seria complementari, evidentment, al sistema escolar. No estem dient que s'hagin tancar les escoles, però, a més de les escoles, doncs per les tardes els nens podrien intercanviar coneixements entre ells a través d'un sistema de vales. Semblant. Doncs sistemes així, com a política pública, n'hi ha moltíssims. O per promoure els horts urbans, per promoure temes de salut... A mi m'agradaria també algun dia si els polítics es donessin compte de que aquest tipus de sistema que se'n diuen de monedes funcionals perquè només serveixen per una funció específica, no? L'educació, el cangur, polítiques de dependència, que això també es pot fer servir com a política pública i que segurament és molt més eficient que polítiques que s'estan fent actualment.
Ens queden molt pocs minuts, Andreu, i jo crec que després de dos programes pot haver gent que té interès en saber i els podíem donar la part pràctica. Però si a mi m'interessa més aprofundir en tot això, si m'interessa més saber de la Fundació Estro, entrar en contacte, com ho han de fer? N'hi ha la pàgina web, evidentment, que seria la porta d'entrada i que era
www.socialtrade.org.
Socialtrade.org. I a partir d'aquí és el millor punt d'entrada o poden haver altres formes
de
contacte?
Si són d'aquí, de Catalunya o Espanya, doncs que m'escriguin a mi.
Hauràs de dir l'adreça, no?
andreu.honzawa@socialtrade.org. Honzawa és
H-O-N-Z-A-W-A.
Si és per projectes a Espanya, doncs jo sóc el que m'encarrego una mica de portar-los i bueno, de veure si són viables o no, de posar la plataforma tecnològica i l'assessorament.
Uh-huh. I veus un impacte, és a dir, això que comentàvem abans, no? La crisi aquesta tan forta està catapultant aquest tipus d'idees? La gent és més receptiva?
La gent és molt receptiva, sí. Hi ha moltes iniciatives a nivell d'Espanya. Ara ens agradaria la gent que en sap d'això de debò, no? Diu que aquest tipus de sistemes són com la indústria aeronàutica, no? I aquí anava a dir fa 150 anys, quan els germans Wright van fer volar la primera avioneta, no? Un o dos quilòmetres, qui els anava a dir que 150 anys després la indústria aeronàutica és el que és avui en dia, no? Amb el nivell de sofisticació. Llavors, que avui ens estem trobant en aquest procés de que hi ha moltes monedes locals, moltes portades per voluntaris o per amateurs, amb la millor voluntat, però, bueno, en el futur, doncs, esperem que hi hagi una professionalització i una sofisticació que donin molta més potència a aquest tipus de sistemes.
Molt bé, Andreu, de veritat és que ha estat un plaer. Jo crec que una altra vegada havíem fet un doble programa.
Jo no ho recordava.
Sí, però... no, una altra vegada. El que passa que era un cas tan diferent que va ser un programa amb en Ramon Muntaner de l'ESGAE que es va enfadar molt en el programa que vam fer i vam decidir donar-li l'oportunitat de desenfadar-se amb un segon programa. Però crec que en els 18 anys d'Internauta és la primera vegada que hem fet un doble programa amb tant de gust com hem fet amb tu, Andreu. Ha estat un descobriment i t'ho agraïm molt que hagis tingut la paciència de permetre'ns esprémer-te durant dos programes seguits i poder explicar tot això que ens has explicat. Moltes gràcies primer per la feina que feu i després per permetre'ns això.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ha estat
un plaer.
Un gran plaer també per nosaltres i crec que molta gent se sentirà molt... Se sent, vaja, molt atreta perquè els comentaris que hem rebut i els correus i els comentaris i tal, molta gent insistia en que volia saber més precisament de tot aquest tema que té moltes vessants, moneda social i moneda no exactament social, que té moltes coses i que aquests dies s'està posant tan interessant. Com cada setmana, Martí Crespo, gràcies. Ens trobarem la setmana vinent. Ja sabeu que aquesta temporada, si a l'Internauta acabem sempre amb una cançó, amb una música especial de les que gravem en els diversos programes de VilaWeb Televisió. Avui una cançó Mil Milions del Pau Alabajos, una cançó també amb un missatge especial. Recordeu que ens trobarem cada setmana aquí a l'Internauta parlant del que fa la gent amb la tecnologia o de com la tecnologia ajuda a canviar la societat en la qual estem vivint i que cada dia de la setmana, a les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món la podeu trobar a vilaweb.cat. Fins la setmana vinent ens tornarem a trobar aquí a l'Internauta. Busquen el seu lloc o
obstinadament les clavegueres del segle XXI saben que l'esperança és un luxe molt car. Exiliats d'arreu, habitants d'enlloc, són la cara oculta de la prosperitat amb què s'omplen la boca els líders mundials.